com a conseller de Territori i Sostenibilitat, què diria als ajuntaments com Sant Cugat i altres municipis que volen entrar a la zona 1 i que ho han demanat a l'EMB, que articulin el seu discurs, perquè amb tot el que diuen de que si repercuteix en el recàrrec de l'IBI, al final això no acabi repercutint en els ciutadans d'aquesta entrada. Una mica com ho veu vostè?
No, això tenim un instrument, un paraigües per fer-ho, que és la T-Mobilitat. L'altre dia vam explicar quin itinerari faríem i a partir d'aquí T-Mobilitat, llei de finançament del transport públic, veure quines aportacions s'han d'aconseguir per part de l'Estat espanyol, que està infrafinançant el transport públic de l'àrea de Barcelona, per part de la Generalitat i per part de l'administració local, sigui l'Ajuntament de Barcelona, AMB o els ajuntaments. Els que són a la primera corona són municipis que tenen un recàrrec a l'IBI. És evident que si volem eixamplar aquesta zona de tarifa plana, que ja no en direm corona 1, sinó una zona de tarifa plana, evidentment haurem d'homologar l'esforç que fan els diversos ciutadans.
Encara no sabem quan arriba aquesta T-Mobilitat en l'horitzó, que contempla.
Sí. No, la T-Mobilitat la desplegarem al llarg de l'any 2018. Començarem a l'any 2018, a finals de l'any 2017 la començarem a assajar a la línia 9 del metro i a partir del 2018 veurem com ho anem desplegant gradualment a totes les corones, de les 13 corones tarifàries, amb l'objectiu que l'any 2019, a meitat del 2019, ja estigui absolutament operativa a les 13 comarques de l'Autoritat del Transport Metropolità i a finals del 2019 a tot Catalunya.
I l'objectiu és que deixem el transport privat, però això com ho faran? Hi haurà més increment del transport públic, més convois? Això s'hauria d'explicar i també
doncs
veure.
Això, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat, ara aprovarem l'encàrrec de 15 trens nous per la línia del Vallès. Això ens permetrà reduir la freqüència, que vol dir superar, som conscients, la saturació que hi ha en determinats moments, que ja estem arribant a nivells de capacitat, diguem-ne, pràcticament al límit. Això ho tenim previst, anirem incorporant aquests elements i, per altra banda, nosaltres el que volem és tenir el control de rodalies per donar fiabilitat, perquè aquell mode de transport que té més capacitat de càrrega, molta més capacitat de càrrega, és rodalies. Molta més, els trens no van prou plens, ni amb prou freqüències, es pot anar més enllà, estem convençuts que hi ha recorregut. La gent per què no agafa rodalies amb la intensitat que correspondria?
Tenim una estació infratibilitzada.
Clar, és aquest el problema. Però
I pendents d'un intercanviador de fa molts anys.
Sí, perquè l'Estat va decidir construir l'estació allà on no tocava i per tant no hem pogut tenir l'intercanviador aquest. Però poso el cas de Terrassa. Quan es va fer la línia, les tres noves estacions de Terrassa, la previsió és d'incrementar un 20% el nombre d'usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat. Hem arribat al 49%. 49%. Per què? Què ha passat? Que hi ha hagut molta gent que abans utilitzava Rodalies i ara utilitza Ferrocarrils de la Generalitat perquè és més viable. I això, evidentment, ens està tensionant el sistema Rubí i a Sant Cugat. Aquest és el tema. I per tant, nosaltres hem de ser capaços de donar un missatge de fiabilitat a la gent en relació a Rodalies, de dir que els trens arribaran a l'hora, que els nivells de retard seran els, diguem-ne, els estàndards, que els nivells de seguretat, des d'un punt de vista de compliment dels horaris, seran alts. Aquesta és la base. I per això el que necessitem és que es facin les inversions de la infraestructura de Rodalies, que s'han de fer, que són les que fem a Ferrocarrils de la Generalitat, però que no es fan a Rodalies.
Una mica de retard a la redacció del Pla de Mobilitat del Vallès Occidental.
No, aquest Pla de Mobilitat del Vallès Occidental és una petició, nosaltres ja en teníem un, és una petició que ens fa el Consell Comarcal per tal de poder actualitzar determinades infraestructures que són infraestructures tan viàries com ferroviàries. Tenim clar què volem fer, el que volem fer-ho és amb consens. El govern de Catalunya ja té aprovat el pla de mobilitat de l'àrea metropolitana, el pla d'infraestructures de transport, tot això ho tenim. Per què estem fent aquest pla de mobilitat del Vallès? Per aconseguir el consens suficient per impulsar determinats serveis i determinades infraestructures. Amb la planificació que té la Generalitat en aquests moments ho podríem fer, però si no té el consens anirem més lent. i per tant ens hem volgut dotar d'aquest instrument d'acord amb el Consell Comarcal per fer-ho junts, per fer-ho millor i per fer-ho més ràpid. Aquest és l'objectiu del Pla de Mobilitat.
I ja per acabar, pregunta lligada a l'actualitat, vostè ha fet aquesta ponència sobre el referèndum o referèndum, parlant de tot el que comportarà fer aquest procés i tirar-lo endavant. Com el partit ha de fer pedagogia, tirar endavant tot aquest procés, quan s'acompanya paral·lelament a través dels mitjans, com ja sap, amb un procés judicial, com ho afronta això el partit?
Doncs el partit és el PDeCAT, és un partit nou, i per tant respon absolutament de tot el que hi ha, i respecte a aquest procés que està sent investigat, jo sempre explico una cosa com a conseller d'Obres Públiques d'aquest país. Que ens diguin que aquesta hauria de ser la base de les irregularitats que s'insinuen, que ens diguin de tota la licitació d'obra pública quina s'ha fet en termes irregulars. Aquest és el tema, perquè alterar un procés de licitació d'obra pública és molt difícil, molt complicat, és molt garantista. Hi ha una taula de contractació en què mai no hi ha una presència de responsables polítics, no hi és. Hi ha un sistema que impossibilita l'arbitrarietat a l'hora de decidir qui guanya i qui perd. Jo a vegades quedo esgarrifat a l'hora de dir, quan sento dir, no, s'ha adjudicat, ha dit. Però és que això no és possible fer-ho. I per altra banda, quines de les adjudicacions que s'insinua que s'han fet de manera arbitrària, quines són, per què no s'han anul·lat, per què no s'han perseguit judicialment i per què no s'han buscat els responsables? Jo li donaré la resposta, simplement perquè s'han fet bé.
I ja que veurà la veritat, el responsable de Ferrovial precisament ha dit avui que no assenyala Sant Cugat en aquest procés.
Perquè l'adjudicació pública Sant Cugat és impecable, perquè s'ha revisat una, dues, mil vegades i ara l'oposició torna a demanar que revisi, però si ja ho han revisat, s'ha mirat, és impecable perquè no es pot alterar. I per tant, a l'hora de fer, d'assenyalar, doncs, jo crec que s'ha de buscar un major element de base.
Moltes gràcies, conseller.
Gràcies a vosaltres.